Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona nit, amics i amigues de la ràdio. Us saludem al final d'un llarg aqüeducte festiu altament criticat en alguns cercles econòmics. Nosaltres hem decidit continuar produint, treballant com si res, fent programa en aquest 9 de desembre de 2011. Benvinguts a la festa dels testimonis de les persones amb discapacitat i malaltia mental. I amb un pes molt gros comencem el programa perquè hi ha notícies que ens deixen sense alè, la veritat. SMS carregat d'indignació, que consti que és per al president del Senat, però ho fem extensiu a tota la classe política catalana. Sabeu que l'any 2007 es van encarregar uns quadres pel Senat, oi? Aquest és el motiu del nostre SMS.
Benvolgut, senyor Javier Rojo, president en funcions del Senat. Sincerament, pensem que la càmera que presidiu tal i com ara està constituïda és absolutament prescindible i una onerosa despesa. Recordem unes dures paraules de Quim Monzó al respecte, en les quals assegura que el Senat fa de centre de dia de polítics caducats. Sigui com sigui la cosa, ara de debò que no l'heu encertada, perquè no se us acudeix res més per commemorar el 30è aniversari de les primeres eleccions democràtiques que penjar 34 retrats fets pel pintor Hernán Cortés. La factura dels quadrets puja ni més ni menys que fins als 417.000 euros. En aquests temps que corren, no són precisament una bagatela, oi? Avui dia hi ha gent que per no poder assumir una quarta part d'aquesta quantitat perd la seva casa i arrossega el deute tota la vida. Sisplau, una mica més de seny i empatia amb qui no té res. Estalviem despeses del tot innecessàries. Alleugerem les administracions i la vida dels ciutadans.
Apa, esperança i bon humor. Nosaltres passem llista de convidats amb els quals farem programa amb actitud i predisposició. Pilar Díaz, la nostra síndica de la discapacitat, ens visita aquest divendres i ens comentarà unes polèmiques declaracions del govern al voltant dels centres especials de treball. També en repassaré una miqueta els punts del manifest d'EcoCarmi, elaborat amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Més convidats, Núria Sanz és directora de FSC Inserta a Catalunya i Balears. Res de ponts i festes a la integració laboral de persones discapacitades, ni molt menys. La borsa de treball d'Inserta també serà tema de conversa aquest vespre a Catalunya sense barreres. I tertúlia d'equip, com afecten els nostres hàndicaps a les relacions de parella? Les podem tenir o mantenir, aquestes relacions de parella, les persones discapacitades? Podem enamorar i enamorar-nos i, sobretot, mantenir aquest amor? De desembre de 2011, programa al costat de Toni Huguet, el control de so i programa també ple d'ironies enmig d'un pont. Endavant, Montse Clotet, amb els teus autobusos.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Tothom té clar que una part important de la feina d'un conductor d'autobús és aturar-se a les parades per deixar passatgers i recollir-ne d'altres. Però un dels conductors dels transports metropolitans de Barcelona l'han fet dubtar, perquè la Guàrdia Urbana li ha posat una sanció, el motiu de la qual, tal com consta la denúncia, és estacionar en carril bus. Quan li va arribar a casa seva la notificació, va pensar que s'havien begut l'enteniment. Que fort que l'Ajuntament, en el seu afany recaptatori, pugui arribar a multar un autobús al mateix carril bus per fer la seva feina. Ara que a mi no m'estranya gens ni mica la notícia, darrerament he pogut comprovar personalment que l'afany recaptatori no té límits. En 2 mesos he hagut de fer 3 recursos per multes improcedents imposades per agents de la Guàrdia Urbana de diferents municipis, que o bé han oblidat les normatives que regulen els drets d'aparcament de les persones amb mobilitat reduïda, o bé se les han passat pel forro a veure si algú pica no reivindica els seus drets i deixa anar la mosca. És greu que la Guàrdia Urbana no tingui cap filtre per evitar aquestes coses i emprenya encara més pensar que quan algun ciutadà patina una mica li fan pagar, però que quan ells s'equivoquen no passa res i ni tan sols són capaços de demanar perdó per la pèrdua de temps i diners que t'ocasionen. Perquè el temps val diners, tant el del conductor d'autobús com el meu, encara que sigui una persona amb discapacitat.
Respirem tots plegats profundament, perquè sort que la periodista Sònia Burguesa ha trobat un tema per comentar en portada que igual ens anima una mica. Va vinculat a un professor d'universitat i una escola de la bona fortuna.
El comentari de Sònia Burgués. La mala sort es pot mesurar? Pot influir en la nostra sort que ens passi per davant un gat negre, que passem per sota d'una escala o que agafem un número determinat de la loteria de Nadal? Hi ha opinions per tots els gustos, però sembla que la resposta més racional és que no influeix en la nostra vida. Però llavors, per què percebim que hi ha persones més afortunades que altres? La resposta té a veure amb les oportunitats. Hi ha persones que només tenen més oportunitats al seu voltant que altres, sinó que ni saben treure més partit per a prosperar. Seguint aquesta filosofia, el doctor Richard Wiseman, de la Universitat de Hertfordshire, va fundar l'Escola de la Fortuna. D'aquí, breument, quatre normes que poden ajudar a fomentar la bona sort en la vida en general. Maximitzar les oportunitats. Les persones amb sort són hàbils descobrint, creant i actuant en pos de les oportunitats. Escoltar la intuïció. Esperar sempre la bona fortuna i convertir en bona la mala sort, mirant sempre, clar, el costat positiu de les coses.
Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino. A este lado de la carretera.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs al teu costat hi serem fins a les 10 del vespre, si decideixes acompanyar-nos, que esperem que sí, i tot seguit compartim estones de ràdio amb Pilar Díaz, la nostra síndica de la discapacitat, que té molta feina últimament. Què tal, Pilar? Bona nit.
Bona nit.
Benvinguda, perquè recentment hem celebrat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que sempre fem una mica balanç a nivell personal, a nivell d'entitat, a nivell de totes les entitats, a nivell polític... Sempre hi ha feina.
Sí, la veritat és que, bueno, de fet, el moviment de les persones amb discapacitat sempre estem reivindicant, perquè encara que sí que és veritat que anem conquerint doncs, drets, doncs, a la mateixa vegada la crisi ens està passant una greu factura que ens fa minvar el ja conquerit. Llavors, sempre tenim molta feina, tant si és com ara el fet que era el dia 3 de desembre, el Dia Internacional de la Discapacitat, com si fos qualsevol altre dia.
De fet, a motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, tant el CERMI a nivell estatal com el COCARMI a nivell de Catalunya van elaborar un manifest de reivindicacions amb diferents punts, mantenir les conquestes, la importància de mantenir tot allò que hem aconseguit al llarg dels anys, la realitat de les retallades, dures retallades pel sector que està afectant molt el dia a dia de les entitats de base.
Bueno, primer a les entitats, però també sobretot als usuaris, no? A les persones amb discapacitat, i no només les retallades d'aquest govern que tenim de forma autonòmica, sinó també el que sembla ser que està amenaçant, doncs, amb el discurs del senyor Rajoy abans de les eleccions, de dir que la llei de la dependència, doncs, que no té futur, que no hi ha pressupost i que s'haurà de derogar, no? Penso que és un gran error que es comet, doncs, per lo que representa per les persones amb discapacitat. Vull dir que realment l'expectativa que tenim d'aquí al 2012 tampoc és d'allò per tirar coets, no? Al contrari,
Sí. Repassàvem més punts del manifest del COCARMI, compromís ferm dels poders polítics, dels poders públics, i per una autèntica autonomia personal, que no sé si serà possible, això de l'autèntica autonomia personal, si no hi ha pressupost per dotar una llei, si finalment hem de reduir despeses d'allà on sigui, i queden afectades l'atenció a la dependència.
Home, de fet, aquesta llei, com diu el seu enunciat, que és la llei de la promoció de l'autonomia personal i suport a la dependència, aquesta llei va començar per darrere, donant suport a la dependència i deixar per l'últim moment el suport a la promoció i l'autonomia personal. Llavors, què passa? Que sí que és veritat que està desplegada la llei fins al grau 1, nivell 2, però realment la part de la promoció, la part de l'assistent personal, mai s'ha posat a la pràctica. És veritat que a Catalunya tenim un programa pioner que es va elaborar i que es va aprovar amb l'anterior govern en el 2007-2011, amb 50 persones que gaudeixen de l'assistent personal, però bueno, que ara també és d'on s'acabarà, perquè no hi ha conveni, i de fet aquesta llei, doncs, bueno, com està, doncs, encara aquestes 50 persones també doncs, els hi trauran el servei.
La permanència de la visió dels drets humans, una sortida intel·ligent de la crisi es reclama des del sector, la coparticipació i fins i tot les mobilitzacions cíviques no es descarten.
No, ni molt menys. Clar, penso que realment les entitats és el que hem de fer, no? Hem de sortir al carrer i donar suport als nostres usuaris, perquè de fet els usuaris són els que formen les entitats. Llavors, sortir a reivindicar com a entitats i com a entitats de base, entitats de segon grau, entitats de tercer grau, reivindicar que no poden... Nosaltres no som una joguina, no poden dir avui tens un dret i demà te'l traiem perquè no hi ha diners. Vull dir, un dret conquerit, un dret subjectiu, com és ara la llei de la dependència, no ens ho poden treure.
Una mica d'esperit positiu al sector he trobat en aquest manifest, perquè m'ho tanquen amb una frase: d'una cosa estem segurs, ens en sortirem. Com?
Bueno, perquè sempre els grans reptes ha estat al voltant de les persones amb discapacitat. Tu te'n recordes fa 35 anys? Barcelona era impensable que tinguessin autobusos que fossin accessibles. Qui no va pensar que el metro seria accessible? Ja. I ho hem conquerit, ho hem aconseguit. Llavors, per què no? Jo penso que, de fet, el que no hem de fer és de defallir, hem de defensar-ho, hem de sortir al carrer i hem de fer el que calgui.
Que passa, Pilar, que, clar, llegim la premsa i trobem unes declaracions del director general d'Economia Social, Xavier López, que acusa els centres especials de treball, on treballen persones amb discapacitat majoritàriament, de competència deslleial contra les empreses. I, clar, home... Tu tens un germà a un centre especial de treball i dius, ostres, està competint deslleialment contra una empresa que no el contractarà mai i no complirà la LISMI? De què acusem llavors a les empreses?
Jo la veritat és que soc bastanta crítica. Ja no començant només pel senyor Xavier López amb aquestes declaracions que fa a La Vanguardia, que diu que el govern quiere racionalizar les ajudes a los centros especiales de trabajo, sinó ja a sobre, quan en aquest estiu van dir que la picaresca que hi havia al voltant de les persones que cobraven la PIRMI. Llavors, jo no sé el plantejament que fa aquest govern de la picaresca de les persones, dels col·lectius més vulnerables, que són les persones més desfavorides, per les que hem de lluitar, per les que els serveis socials han de donar aquesta protecció. Sembla que estan buscant la part de defensa a nosaltres culpables dels nostres problemes. Llavors, a veure, els centres especials de treball estan donant feina a 11.000 persones amb discapacitat.
Que no Llavors, són contractades a l'empresa ordinària.
Que no són contractades. I a més, s'ha de dir també al senyor Xavier López que hi ha persones amb discapacitat que mai podran treballar a l'empresa ordinària.
Efectivament.
Vull dir, hi ha persones que, depenent de la seva discapacitat, és veritat que ha de ser una transició, però que, de fet, aquestes persones ja no hi van a treballar en un centre especial de treball. Les persones realment que estan treballant en centres especials de treball són centres protegits, perquè aquesta persona mai podrà accedir-hi a l'empresa ordinària. I, d'altra banda, doncs, com tu molt bé has dit, llavors, què farem ara per aquest 93% d'empreses que no compleixen la LISMI?
De què les acusem?
De què les acusem?
De no estar informades?
Perquè, a més, pensa que la LISMI ara farà 29 anys que existeix. Vull dir, és una vergonya que ens tornin la pilota en forma de culpables.
Ara, 85 milions d'euros és la subvenció dels centres especials de treball, dels quals 55 venen de l'Estat, 30
sí,
de la Generalitat.
De fet, 30 posa de la Generalitat, i per aquests 30 milions aquest senyor està dient que, bueno, en tots els seus respectes, jo respecto la seva opinió, però en la meva opinió penso que hi ha altres problemes bastant més grossos, com és doncs, aquest 97% d'empreses que no compleixen la LISMI, que haurien de pagar aquestes multes, i amb aquestes multes que pagarien per no complir la LISMI, clar, crearien llocs de treball per a les persones amb discapacitat.
Perquè potser podríem subvencionar els centres especials, clar, de treball, no?
Exactament, i una altra dada que també vull deixar aquí sobre la taula és que si avui dia tenim el 21% d'atur, de tassa d'atur de les persones, vull dir, de la població activa, hem de recordar que les persones amb discapacitat estan al voltant del 60%. Llavors, ningú es preocupa d'aquesta tassa d'atur? Perquè, clar, està molt bé que la classe política i el govern, i tant aquí com a Madrid, estiguin molt preocupats per rebaixar la tassa d'atur, però ningú li importa les persones amb discapacitat? Llavors, la veritat
penso
és que penso...
No es contempla aquell col·lectiu.
No, perquè...
Ni en les reformes laborals, ni en les taules de negociació, és com un mal menor.
No, perquè a més ja et dic que sembla que estan buscant la volta i veure de quina forma es poden fer culpables, perquè, clar, a sobre aquest senyor diu que l'objectiu de l'empresa és modular la subvenció en funció del grau de discapacitat. Vull dir, ara ja rebem o no rebem, o els centres especials de treball rebran una subvenció depenent del grau de discapacitat de la persona. Això és fortíssim. Jo ho sento, però trobo la mateixa comparació que el tema de la PIRMI, que van fer culpables perquè hi havia un 0,6% de frau. Llavors, el 99,4%, llavors, això no pot ser. No pot ser generalitzat d'aquesta forma.
És un tema
forma.
Delicat, eh? Estarem molt, molt atents a les polítiques del govern de Catalunya al voltant dels centres especials de treball, perquè potser sí que és un sector que s'ha de modernitzar, que necessita noves legislacions, que ha d'anar a la pas dels nous temps, però, clar, escolti'm...
Jo també penso que també hem de fer autocrítica, per això dic que jo no hi estic d'acord amb les declaracions del senyor Javier López.
Les reformes que siguin per millorar,
amb aquests titulars,
benvingudes siguin.
Exacte, s'han de fer reformes, escolta, perquè evidentment sempre n'hi ha, a veure, en el transcurs del temps, s'han de perfilar i hem d'anar veient doncs, realment a l'objectiu dels centres especials de treball, que també no hi hagin, que se'ns estiguin aprofitant a través de les persones amb discapacitat, perquè ben bé no són les persones amb discapacitat les que se n'aprofiten, sinó, vull dir que darrere d'això hi ha un gran tema que a mi m'agradaria posar-lo sobre la taula pel gener.
Segur que les persones amb discapacitat no són les que s'aprofiten de cap mesura, segur, eh?
Seguríssim.
Són les que pateixen el hàndicap i han de conviure amb ell. I a més, recordem, ara deies allò de modular la subvenció en funció del grau de discapacitat, hi ha un estudi fet per l'Ajuntament de Barcelona que diu que la persona amb discapacitat gasta 27.000 euros més l'any que una que no tingui.
Exacte. És
la seva vida diària.
El greu ja comparatiu econòmic que va publicar l'Ajuntament de Barcelona en el 2007, on mesurava des de la discapacitat més suau, més lleu, fins a la greu discapacitat, a la pluridiscapacitat amb una persona tetraplègica. I bueno, doncs hi anaven dels 19.000 euros mensuals fins als 45.000.
No podem perdre de vista qui és el feble, eh?
Amb una mitjana de 27.000 euros al mes, a l'any, perdó, una persona amb discapacitat per viure amb la mateixa oportunitat i amb els mateixos drets que qualsevol ciutadà de Barcelona, perquè hem de recordar que a sobre Barcelona és una ciutat doncs, bueno, que té un nivell de vida que hem d'assumir totes que vivim amb ella. Tant amb discapacitat com sense.
Pilar, continuarem parlant d'integració laboral i de feina perquè entra ja Núria Sanz, o sigui que et quedes i després t'incorpores a la tertúlia, et sembla?
Molt bé, molt bé.
Sí? Vinga, doncs nosaltres continuem aquí a Catalunya Sense Barreres, ara repassant les informacions del sector de la discapacitat en un capítol de breus informacions.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Bé, doncs, repassem les notícies al costat de la Sònia Burgués. Les famílies fan estalviar l'Estat en dependència més de 55.000 milions d'euros.
El treball dels cuidadors no professionals de persones dependents es calcula en més de 4 hores i mitja al dia. El 22% d'aquests cuidadors no pot treballar fora de casa. Així ho posa de manifest un estudi realitzat per un grup de professors que ha estat publicat a Papeles d'Economia.
Més notícies. Més del 70% dels bars i restaurants de la ciutat de Girona no estan adaptats a persones amb discapacitat.
Anar a dinar a un restaurant o fer servir el lavabo d'un bar pot convertir-se en una missió complicada per a les persones amb mobilitat reduïda en alguns locals de Girona. Per aquest motiu, l'associació MIFAS reclama una guia que reculli totes les activitats que es poden fer a les comarques gironines amb cadira de rodes.
I festa, festa, perquè aquest diumenge, 11 de desembre, 11 Catalunya, celebra la tradicional festivitat de Santa Llúcia, patrona de les persones cegues i deficients visuals.
I com és habitual, ho farà amb un gran dinar de germanor que aplegarà al voltant de 2.000 persones. La cita serà diumenge a la Fira de Cornellà i comptarà amb l'assistència de diferents autoritats polítiques, socials i culturals del país.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més temes de l'actualitat de la discapacitat. 12 noves vivendes per a persones discapacitades a la capital catalana.
L'Ajuntament de Barcelona ha cedit els 12 pisos convenientment adaptats a tres entitats que treballen amb persones amb discapacitats. La iniciativa s'emmarca en el Pla d'Actuació del Districte de les Corts per promoure la inclusió de les persones discapacitades.
I Corbera del Llobregat ha inaugurat fa uns dies la 50a edició del seu pessebre vivent.
Aquest any el pessebre disposa per primer cop de sessions adaptades a persones amb discapacitats sensorials. Més de 200 actors es posen en la pell dels personatges d'un acte que es podrà seguir fins al 15 de gener.
Haurem de passar per aquí, per aquest pessebre de Corbera del Llobregat, adaptat a persones amb discapacitats sensorials. Última notícia. L'Associació de Persones amb Discapacitat de l'Alt Maresme edita aquest Nadal un calendari solidari per recaptar fons.
Hi han participat els infants de l'entitat i personalitats del món de la política, la cultura i l'esport. Amb la càmera dels fotògrafs Vicenç Tomàs i Carme Beltrà s'han reunit, entre altres, l'expresident Pasqual Maragall, l'actor Juli Fàbregas i el cantant Manu Guix.
Bé, Sònia, doncs fins aquí les notícies i nosaltres continuem el programa ara amb una petita pausa literària amb les escriptores Mercè Guiu i Carme Reix. See the portrait come to life,
see the vanity. Calidoscopi de Mercè Guiu.
Les àvies, com dipositàries de les tradicions, són un element cohesionador clau de les societats, inclosa la nostra, que sovint fan de segones mares, encara que des de l'ombra, i massa vegades sense cap tipus de reconeixement. Avui, però, parlaré de Gogo Mahaume, una desconeguda, una d'aquelles persones anònimes que tiren endavant la vella i inhòspita Àfrica, una àvia de Zimbàbue. En aquest país, la sida ha fet desaparèixer una generació sencera. Gogo, que és seropositiva, com tres dels seus cinc nets, ha perdut la seva filla i el seu gendre i el seu marit per la sida i no li queda altre remei que lluitar per la família que li resta. Els retrovirals i les estructures sanitàries creades i mantingudes per Metges Sense Fronteres han estat la clau. En el Cipeda Rural Hospital no només se salven vides i es millora el dia a dia dels malalts, sinó que també es porta a terme una campanya silenciosa però eficaç de conscienciació en contra de l'estigmatització que suposa ser seropositiu i prendre les farinetes de medicaments. A més, és molt important que els nens i nenes afectats rebin l'ajut psicològic i emocional per tal que entenguin que els seus pares els estimaven i que els van transmetre la malaltia involuntàriament. Fa 30 anys que convivim amb la sida i avui podem parlar d'una curació pràcticament garantida al primer món. No hem d'oblidar que encara és una greu pandèmia en moltes àrees dels països en vies de desenvolupament. Now Olivia lies under anesthesia.
Her wit and wonder snuff. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Duc el sarró ple d'estrelles. Les he collides a nit. Queien amb l'aire de pluja i a poc, com rubins. Fugim del cor la recança. Ben engarlanat el tinc, malgrat la gelada d'ombres, em fa sentir més feliç i fa que avui jo em dissipi com les gotes del plogim. Resplendors alats dibuixen rotllanes sobre el camí com punts d'alegre sardana, dolça aquesta clara nit, vida de l'eterna vida, quin cobalt tens tan senzill. De les disfresses retorno, el món cau enfront al nin, l'amor del temps nit absorta, vol la gent, la vol humil. Duc el sarró ple d'estrelles, l'esperança em bat el pit, el pensament duc moixanyes i el cor fort de tant desig. Vull tenir voluntat bona i cercar novells camins.
Edith Wharton's lovely figurines still speak to me today from their mantelpiece in time where they wrestle and they play. We lie under anesthesia, our wit and wonder snuffed in our routine operations. Our own beauty not enough.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem al mig del programa d'aquest divendres 9 de desembre. Saludam ara... Continuem amb Pilar Díaz, que està aquí amb nosaltres, i saludem ara Xavier González, Montse Clotet i Sònia Burgués. Què tal, companys? Bona nit.
Hola, bona nit.
Cap de vosaltres ha fet pont?
No.
Com que estic a l'atur, doncs faig festa cada dia.
És per això que hem convidat la Núria Sanz. Montse, hem pensat en tu i hem dit, això ho hem de solucionar. Núria Sanz és directora de FSC Inserta, Catalunya i Balears, i avui ve amb la seva borsa de treball, la d'Inserta, sota el braç, per tornar-nos a entendre que hi ha moltes ofertes que ens esperen si som persones amb discapacitat i estem en situació d'atur. Què tal, Núria? Bona
Hola,
nit.
Hola, bona nit.
Benvinguda.
Moltes gràcies. Sí, a veure, quantes ofertes sota el sarró.
Què fem amb la Montse Clotet perquè trobi una feina? Perquè està a l'atur. Ara podria sobtar aquestes ofertes.
I tant, i tant.
El primer de tot és trucar-nos.
Perdó, de fet, quan he sabut que avui venia, he pensat que parlaria amb ella.
Portes el currículum?
Sí, sempre el tinc a punt.
Vale, molt bé. Recordem un cop més la funció de FSC Inserta, que ens acompanya cada divendres amb moltes ofertes laborals aquí al programa.
Mira, la nostra tasca és ajudar persones amb discapacitat, amb qualsevol tipus de discapacitat, que estiguin a l'atur, a trobar una feina. D'aquesta manera, el que fem és, per una banda, fem formació, tallers i recolzament a aquelles persones que estan buscant feina. I per altra banda, i aquesta és una feina intensiva, és l'insistir, trucar a les portes de les empreses perquè ens ofereixin tots aquells llocs de feina que puguin tenir disponibles.
Núria, com arriba una persona amb discapacitat a vosaltres?
Tant pot venir via... ens pot fer una trucada, ens pot enviar el currículum per correu electrònic o pot entrar a Portalento, que és la nostra web, i fer-nos arribar les seves dades. El que fem nosaltres, qualsevol que sigui la via d'entrada, és ens posem en contacte, tanquem una entrevista personal per conèixer bé aquella persona i definir quin tipus de llocs de feina poden ser els més adients i, si és necessari, quin tipus de formació pot ser la més adequada.
Com és el procés d'entrada a la borsa de treball?
Doncs primer fem aquesta entrevista i tot seguit la persona s'incorpora directament a la borsa de treball, tot i que nosaltres haguem pogut valorar la necessitat de treballar alguna habilitat o de fer algun tipus de formació. I mentrestant no ens sorgeix res, doncs la persona té aquestes opcions de treballar des d'aspectes de com presentar-se a una entrevista, com fer un currículum, quines habilitats i què ens demana una empresa en un entorn laboral, ja no només a nivell de coneixement, sinó a nivell d'actituds, puntualitat, etcètera, etcètera.
Actualment, a la borsa, quantes ofertes hi teniu?
Mira, ara mateix, a data d'aquest matí, que he entrat a mirar-ho, penjades a la web tenim 39 ofertes. Pot ser que n'hi hagi alguna més, perquè hi ha ofertes doncs, que són molt... necessita una resposta molt d'avui per demà, que no les arribem a penjar, però perquè es fa una idea al voltant d'unes 40 ofertes obertes en aquest moment.
Podríem posar tres exemples d'aquestes ofertes, perquè són ben variades.
Sí, a banda de les típiques per volum, que serien doncs, temes d'auxiliars administratius, atenció telefònica i comercials, ens trobem en peticions tan variades com una empresa que busca un investigador per l'àrea de recerca i desenvolupament, una altra empresa que busca una persona per netejar ambulàncies, que és molt, molt concret i molt, sí, molt específic, Hi ha doncs, una altra empresa que el que busca és una persona de manteniment de panells elèctrics digitals. També doncs, es necessiten tècnics per treballar doncs, en recolzament social, per treballar també amb infants a diverses zones del Baix Llobregat. De fet, doncs el ventall és molt ampli i a vegades fins i tot, no? Doncs hi ha peticions que nosaltres sí, ens deixen una mica sorpresos, però l'important és que arribin el més variat possible d'opcions a la borsa de treball.
I les empreses què estan demanant? Formació? Algun...
Mira, bàsicament el que ens demanen totes les empreses, i és el més difícil per nosaltres a l'hora de valorar, és ganes de treballar. Ganes de treballar, predisposició, flexibilitat, polivalència... I després ja ve la segona part. Doncs que tinguin uns coneixements ofimàtics, que tinguin una determinada titulació, una determinada experiència... Però la base de totes les ofertes, el primer que ens diuen no, una persona que realment tingui ganes de treballar.
Com és el procés de selecció?
Doncs ens posem en contacte amb l'empresa, veiem quin tipus de feina s'ha de cobrir, quins requeriments doncs, de formació, d'experiència, quines tasques específiques cal fer, perquè jo sempre ho dic, un mateix lloc de feina és diferent en dues empreses perquè és diferent l'entorn i, per tant, l'accessibilitat i la manera d'arribar a aquella empresa pot ser diferent. Les tasques concretes també poden ser molt diferents, la capacitat de l'empresa de diversificar tasques o no, de si hi ha més d'una persona fent aquella mateixa feina. Tot això nosaltres ens dona pistes de quin tipus de persona podem enviar. Amb tota aquesta informació fem una recerca a la borsa de treball, publiquem també l'oferta a la web, Portalento, perquè tant les persones que estan inscrites amb nosaltres la puguin conèixer com persones que encara no hi són, els hi pugui arribar aquesta informació. I després doncs, ens posem en contacte amb els possibles candidats, els plantegem l'oferta, verifiquem persona per persona que realment aquell lloc és adient per aquella persona i aquella persona és adient per aquell lloc de feina i aquella empresa. I després ja és l'empresa qui decideix. Ens toca a nosaltres la feina d'insistir, tornar-los a trucar, a veure si se'n recorden de la nostra gent, de si hem contractat algú... Ho dic així perquè realment és una tasca important.
I què ens en pots dir del nivell d'èxit de la integració? La gent s'integra bé i hi ha alguna dada encoratjadora que ens pugui animar amb aquest panorama tan galdoset que tenim?
A veure, a nivell de dades optimistes n'hi han. De fet, a la nostra borsa de treball, pel que portem d'any, doncs hem aconseguit doncs, al voltant de 440 contractes per persones amb discapacitat a data d'avui. Encara confiem que n'hi haguin uns quants més, sobretot perquè hi ha aquestes 39 ofertes obertes. Una altra dada molt encoratjadora és que també a nivell de tota Espanya les persones amb discapacitat, és a dir, el percentatge de persones amb discapacitat que s'han incorporat al mercat laboral, s'ha incrementat un 19%. Això és, vaja, això no, crec jo que no passa en cap altre col·lectiu, però també és cert que comentava abans la Pilar, és que estem partint d'una taxa d'atur tan elevada que, clar, si la taxa d'atur triplica la de la població normal, imagineu-vos.
Sí. Avui estem parlant a Catalunya Sense Barreres de la integració laboral de les persones amb discapacitat de la borsa de treball d'FSC Inserta amb la seva directora Catalunya Balears, Núria Sanz, i tenim més preguntes per que ens pugui contestar aquest vespre a la ràdio. Endavant, companys, vinga.
Jo volia saber quantes persones ara mateix hi ha buscant feina al vostre centre, és a dir, ara mateix, persones... si teniu 40 ofertes, quantes persones estan esperant trobar feina? Perquè, clar, està molt bé, 440 persones, però quantes estan allà esperant fent cua, a veure si arriba la seva oferta pel seu perfil?
A veure, et puc donar dues dades que potser no són exactament la pregunta que m'has fet. Per una banda, diria que aquest any s'han incorporat a la borsa 1.800 persones, al voltant, o alguna més, i que la borsa treballa més de 20.000 persones, però sortosament...
A Catalunya?
A Catalunya. Sortosament, d'aquestes 20.000 hi ha molta gent que ja està treballant, que al llarg d'anys doncs, anteriors doncs, han anat trobant feina o que s'han inscrit amb nosaltres i que han trobat feina per altres vies. Però, no et responc exactament de
home,
quanta gent a l'atur tenim.
Tant,
però...
40 ofertes, 1.800 incorporacions i 20.000 a la borsa. A la borsa està molt contestada la pregunta.
No, 440 contractacions.
Sí,
les
sí.
40 ofertes són les d'avui.
Ja, però avui dia diríem sí. que unes 20.000 persones opten a 40 ofertes laborals.
Jo diria que bastantes menys, eh?
Sí? Ja, quantes? Home,
no tinc la dada, però...
10.000, la meitat. 10.000 a 40 ofertes.
Podria ser un pèl menys, però... Perquè sí que ja us dic que també hi ha gent que s'ha anat treballant.
Les empreses tenen avantatges fiscals a l'hora de contractar alguna persona de les que tu els hi puguis enviar?
Home, si no les treu el govern o les modula en funció del grau de discapacitat...
Possiblement.
Les retalla.
O, bueno, dissortadament, suposo que deu ser així. Però l'empresa, de quina manera sap que a part de poder agafar amb una persona per treballar, si té algun avantatge fiscal o no?
Però nosaltres anem informant i, de fet, jo diria que les empreses, de saber-ho, jo crec que bastantes ho saben.
Sí,
de la mateixa manera que saben que han de complir el 2%, també saben que hi ha uns avantatges. Potser no et sabran dir quin percentatge tenen de bonificació de la Seguretat Social o quin tipus de contracte és el més adient per aquell cas. Jo crec que en general sí que la música de que hi ha...
Però ningú fa una difusió d'això, ningú ho explica.
Sí, a Incerta sí, Incerta. Clar, clar.
Quin mitjà fa servir perquè la gent se n'enteri?
Doncs, a banda de la web, que estan totes penjades, estem fent trucades telefòniques, enviament de mails, visites a empreses...
Perfecte.
I, bueno, avui pot ser una altra crida a totes aquelles empreses, microempreses, miniempreses. Ens és igual el volum, encara que sigui...
Mentre es contractin...
Un autònom que acabi contractant una altra persona serà rebuda amb els braços oberts.
Coneixes multes a empreses que no compleixen la LISMI?
No.
Clar. Jo conec... I després volem recaptar.
No, jo conec
i
alguna
després
que
volem
no
recaptar.
No dic que no n'hi hagi.
Potser és que no busquem on cal recaptar.
Jo conec alguna que ve ara, sobretot aquell mes de desembre, dient ei, mesures alternatives que no complin la LISMI i ens multaran.
Paciència, la mare de la ciència.
Avisos, sí.
Vinga, Núria Santa, et quedes a la tertúlia amb nosaltres?
Em quedo amb vosaltres.
Sí, no són les 40 ofertes, però una petita representació sí. Eh? Ofertes de treball per persones amb discapacitat. Les repassem al costat de Montse Clotet. Endavant.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs iniciem el nostre recorregut laboral a la capital catalana, una empresa busca administratiu o administrativa.
Per donar suport a diversos departaments, elaborar informes, atenció telefònica, entre altres. Cal formació de grau superior administrativa, de finances o similar. Ofimàtica amb coneixements de SAP i nivell d'anglès alt. Jornada completa.
També a Barcelona hi ha una vacant de comercial per atendre telefònicament i també a nivell presencial a clients en el centre.
Donarà informació i assessorament i participarà en accions comercials, amb cicles formatius de grau superior. Jornada completa en horari flexible i contracte indefinit.
Al Prat, un hotel cerca cambrer de restaurant.
Serà responsable de servei de taules i d'atenció a hostes i clients. Cal educació obligatòria, formació en hoteleria i coneixements d'anglès. Jornada completa en torns de matí o tarda.
A Cerdanyola del Vallès s'ha de cobrir un lloc de tècnic d'àrea social per l'atenció a treballadors amb discapacitat i la detecció de necessitats.
Formació universitària en educació social, treball social o psicologia. Experiència en persones amb discapacitat intel·lectual, carnet de conduir i vehicle propi. Jornada completa.
A Lleida, concretament a les Borges Blanques, necessiten tècnic d'alineació de paràboles.
Per l'alineació i anivellament de paràboles en camp solar. Cal formació tècnica d'FP mecànica o similar i carnet de carretons i plataformes elevadores.
Jornada completa.
I ja per acabar les ofertes d'aquesta setmana, a Vilanova, Cervelló i Masquefa sol·liciten tècnics superiors en educació infantil.
Per la cura i educació de nens de 0 a 3 anys, amb cicle superior o grau d'educació infantil. Català bilingüe, carnet de conduir, vehicle propi per accedir a alguns centres. Jornada completa.
Més informació, com és habitual, sempre ho diem, www.portalento.es, www.portalento.es. Ponents o al telèfon d'Inserta, 93 238 49 49, 93 238 49 49. Ai, que hem tingut aquí una reunió per analitzar el canvi climàtic i el que fan els països o deixen de fer, que no fan res, que no ha tingut èxit, tema de l'ecologia d'Ignasi Sangenís. Després, Pedro Curado, amb l'ull crític de la política social. A veure qui ha trobat aquesta setmana.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sangenís.
Bon vespre, amics oients. Kyoto, Buenos Aires, Montreal, Nairobi, Bali, Poznan, Copenhague, Cancún i ara Durban han estat seus de cimeres internacionals sobre el canvi climàtic. Quin devessall de boniques paraules i bones intencions, però poca cosa més. Solen acabar en fracassos estrepitosos i, quan no, en incompliments generalitzats. Només serveixen per mantenir distretes les consciències dels ecologistes del Saló del Primer Món. El cert és que no hi ha consciència d'amenaça. Ben poca gent deixaria comprar-se una casa al Delta de l'Ebre perquè pensi que el nivell del mar augmenti i l'inundi. No matter what you say. Pensa globalment i actua localment, diu la màxima, que no sé si acaben de complir aquestes cimeres. De fet, el que pretenen és començar la revolució des de dalt, quan el desitjable fora que tots anéssim a la una i que una majoria de persones prenguéssim consciència i arrosseguéssim després els ens públics. Però, és clar, això resulta incòmode i dur a nivell individual. Malauradament, potser necessitem una poc suau crisi com la que estem patint per posar-nos a lloc.
Pedro Curado, l'ull crític de la política social.
Buenas noches. Hoy vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este panorama político. Porque, hombre, que ahora sean como 12 meses, pues, chico, de terminar una campaña en la cual se han dicho de todo menos guapos, pienso que, bueno, que está bien, que se lleven bien, que compagine, que se haga la lectura del cambio de gobierno. Pero, señores, todo esto que se está haciendo, que lo encuentro muy bien, con voluntad, con agrado, porque uno coge el gobierno y el otro se va, pienso que se tendría que haber hecho mucho antes para no llegar donde hemos llegado. Porque resulta que por dichas desavenencias de usted, señor Rajoy, y de usted, señor Zapatero, aunque usted era el jefe de gobierno y era el que estaba haciendo lo posible por cambiar esta crisis, la ayuda tendría que haber venido de la oposición. Y ahora la oposición está pidiendo esa ayuda. Buena demostración de que usted está dispuesto a aportar lo que sea. Pero, señor Rajoy, lo que antes era Z o lo que ahora es X tendrá que seguir siendo lo mismo. Muchas gracias.
Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández.
Ai, l'amor és el tema de la nostra tertúlia, perquè, de fet, ho plantegem d'una forma una mica polèmica. Com afecten els nostres hàndicaps, les nostres discapacitats o malalties mentals o cròniques a les relacions de parella? Les podem tenir o mantenir? Som capaços de seduir, de mantenir aquesta seducció i que ens aguantin durant molts anys? Montse Clotet, Pilar Díaz, Xavier González, Núria Sant, Ignasi Sangenís, parlen del tema. Quants de vosaltres té parella, estable, que us aguanti, vaja?
Jo, i a mi casat i tot.
Sí, jo també.
Home, i a més, jo m'he casat, o sigui, vaig juntar-me amb la meva parella després de la discapacitat, vull dir, després de l'amputació...
Ja et va conèixer una miqueta tarada,
sí,
no?
Sí, ja em va conèixer amb, bueno, tot el lote, jo li vaig dir, tot això va en el lote, no?, al meu fill també, i, bueno, esto es lo que hay. Mm-hmm. Bueno, i ara ens hem casat i tot, vull dir que estem molt enamorats.
No, home, això ha anat increixendo.
Sí, sí, sí. Per mi la discapacitat no ha estat un cap impediment ni cap problema, eh?
O sigui, són a la tertúlia 6 i en parella quants... que jo vegi...
Quatre.
Bueno.
Gana la majoria.
Gana la majoria.
Sí, sí. Home, de fet, és fàcil trobar una parella quan tens una discapacitat o una malaltia mental?
A veure, jo crec que cal diferenciar també quan és una discapacitat sobrevinguda, quan és quin tipus de discapacitat tens, no? Jo, amb el que parlàvem abans de tindre parella o no, jo quan vaig tindre l'accident, fa 16 anys, jo estava casada, m'he separat després i després he tingut altres relacions, però que no han durat gaire. Potser tampoc no les busco, eh?
Jo també penso que va molt en com és la persona, perquè jo és veritat que també em vaig separar quan em van amputar la cama. Ja, llavors vaig pensar que si era capaç de superar doncs aquest problema, doncs no havia d'estar vivint situacions que no volia. I després he refet la meva vida. Al cap de 2 anys vaig conèixer el Miquel i, bueno, avui clar, és el meu home.
Doncs jo crec que és molt difícil, per una raó. Si tu tens algo, posem que tens depressió, i coneixes una persona que no té res, suposant, inclús et fa por mantenir la relació amb aquella persona o no ser lo suficientment sincer de dir-li, escolta, jo tinc això, en qualsevol moment puc tenir un baixón. Aleshores, aquesta por et pot fer inclús que et sigui més difícil trobar parella.
Jo penso que...
Sí?
Penso que potser... Si, cada persona és un món, això per suposat, vull dir, i cada parella és un món també. Però penso que potser la discapacitat potser sí que fa que costi més el trobar parella, però també potser sigui veritat que un cop la trobes és una relació de més bona qualitat.
Més autèntica.
Més estable, més...
Jo el que crec és que sí que influeix bastant si és una discapacitat sobrevinguda o de naixement. Crec que potser és més senzill, per exemple, en el meu cas és de naixement, i per tant... doncs, com deia Pilar, ja ve amb el pack inicial i tothom com m'ha conegut ja des de l'inici em coneix amb les meves virtuts, les meves no virtuts i les meves capacitats o discapacitats. I jo crec que això pot ajudar o afavorir que sigui més fàcil trobar una parella.
No sé si pot resultar una mica difícil, incòmode, desagradable algunes vegades conviure amb una persona amb discapacitat que té unes mancances i unes necessitats moltes vegades físiques bastant diferents de la resta de mortals.
A veure, aquí el que cal és, sobretot, crec, molt de coneixement del que quan parlem de discapacitat física, molt de coneixement del que què significa aquesta discapacitat física i acceptació d'un mateix d'aquesta discapacitat i dels canvis que els canvis fins i tot físics que això t'aporta, no? I primer de tot t'has d'acceptar tu perquè els altres t'acceptin.
M'ho has tret de la boca, Montse. Jo penso que el més important és que cadascú sàpiga fins a on arriba les seves limitacions i a partir d'aquí l'acceptació, perquè jo que vols que et digui, jo per la meva vida en parella, a mi em dona igual tenir o no tenir cama. Vull dir...
I al teu home li és igual, clar.
Evidentment, ell em va conèixer sense la cama i, bueno, doncs no passa res. Vull dir, jo sóc així i ja està, i ell m'estima igual.
Això també depèn de la persona, eh? O sigui, jo conec persones que amb un simple refredat són insuportables. Un refredat, eh? O sigui, jo crec que la persona, si és oferta, si és una persona, encara que tingui la discapacitat que tingui, vol tirar endavant, és positiva, això ajuda molt. Ara, si a sobre s'hi arrepenja, llavors és insuportable, eh?
Clar. Bueno, per això dic que és molt important com tu siguis, no? Que tu acceptis la teva situació.
Exacte. És importantíssim la persona, la forma de ser.
Sí, potser la parella sí que a vegades li cal un pèl més de paciència en algun moment de la vida, o perquè les coses es fan més a poc, o perquè et pots trobar amb alguna dificultat que amb una altra persona potser no t'hi trobaries, però és el que comenteu vosaltres, que tant com... Per una banda, amb l'autoestima de la pròpia persona amb discapacitat i el coneixement per part de la parella, crec que no... no ha d'haver gaires diferències amb persones sense discapacitat.
La discapacitat no, a més, és un hàndicap, però també hi ha mecanismes per superar això. També depèn que per ell és un món, depèn de si els dos són discapacitats, si tenen la mateixa discapacitat o no.
Sí, però si posem tant depèn, no parlem del tema. Mm-hmm. Es tracta de concretar, perquè, clar, i l'autoestima de la mateixa persona amb discapacitat es sent atractiva?
Bueno, i per què no? La veritat és que a mi em va costar mirar-me al mirall i veure'm sense la cama, eh? Vull dir, jo realment, quan agafo una foto i veig que em falta la cama, no? O em miro amb un mirall, és en aquell moment que dic, hòstia, és veritat, em falta una cama. Però és igual, jo després em poso la meva silicona, em poso la meva pròtesi, em poso la meva bota i ja està. És la meva intimitat i la meva parella ho accepta i a sobre em dona suport, no?
És que, perdona, és un moment, és que l'autoestima és exactament la mateixa que pugui tenir una persona amb discapacitat o sense discapacitat. Mm-hmm. L'autoestima va amb la persona amb discapacitat o sense discapacitat. Mm-hmm. Si la tens, la tens. Si no la tens, és complicadíssim.
Però discapacitat pot ser-te sentir més insegur.
Mira, jo sempre dic, sempre dic que després d'un accident com el meu, per exemple, hi ha dues autoestimes a recuperar. L'autoestima com a persona i l'autoestima com a dona o com a home, en el cas de que fos un home, no? L'autoestima com a persona, evidentment, si penses una mica, en seguida la recuperes. L'autoestima com a dona és una mica més complicada. I et diré una cosa, si a més eres una dona o un home mitjanament atractiu, encara et costa més. Perquè no és fàcil, és que et canvia el cos, no saps ni com vestir-te, no saps, i és un procés llarg, però que es pot aconseguir. I el que sobretot hem de fer, que hi ha molta gent que quan sobrevé una discapacitat el que fa és que es deixa, el que no has de fer és això. I el que has d'entendre és que ets la mateixa persona que abans i que pots tindre, uns atractius o uns altres. I els que tinguis els has de potenciar i t'has de cuidar.
L'autoestima jo també penso que és fonamental, sobretot en el cas de les malalties mentals. Els malalts mentals són persones que acostumen a tenir una molt baixa autoestima. I la parella potser te la pot fer augmentar, no?
O te la pot fer disminuir, també.
Llavors plega, eh?
Clar, si te la fa disminuir és perquè no et valora.
És que ningú diu que tenir una parella sigui una missió fàcil.
No, la veritat
per això
és que
jo
no.
Dic que potser no en busco cap, que estic més bé sola, perquè també es pot estar sola, eh?
No penseu que...
No, a veure, no vull dir sol, a veure...
Ja parlarem d'això, però avui era si som capaços de mantenir una parella.
No, sí que es pot, evidentment sí que es pot, ens podem enamorar, podem gaudir de tot.
Podem enamorar a l'altre?
Mira, Anna, jo porto 11 anys amb el Miquel i ens diem amor, no ens diem...
Podem enamorar?
Jo estic enamorada.
Sí, suposo que sí.
Som macos?
Totalment.
Som macos?
Jo crec que sí, i que ho siguem depèn de nosaltres mateixos, també.
Vinga, doncs ara, a trencar cors al carrer els que estigueu solters.
Vinga, que ens estimem molt, una abraçada, bona nit.
Sigueu persones felices i solidàries fins divendres.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.